Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars, Dolors Lieuri, bon dia.
Bon dia.
Comencem el repàs en titulars. Catalunya registra la bretxa salarial entre dones i homes. La diferència entre la remuneració que reben uns i altres és del 26%, però les desigualtats en l'àmbit laboral també tenen a veure amb la incidència de l'atur, la dedicació o bé les pensions.
Són dades que posem avui damunt la taula en el dia en què es commemora el Dia Internacional de les Dones, centrada aquest any en avançar cap a l'apoderament de les dones i l'equitat justament en el món laboral. Avui a l'Info Migdia, d'aquí a uns minuts, parlarem amb la directora de l'Institut Català de les Dones per fer l'oportuna reflexió sobre la jornada.
I amb el SOC, el Departament de Treball, Afers Socials i Família han presentat fa poca estona un decàleg de mesures per la igualtat de gènere a la feina.
Aspectes que tenen a veure amb l'atenció que el personal del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, ofereix a les dones i a les víctimes de violència masclista, també formació dels joves en la igualtat o la presència d'una figura dins les empreses que vetlli per això. Mireia Mata, directora general d'Igualtat, ens ho explicarà també d'aquí a uns minuts.
Més qüestions. El govern espanyol ha confirmat que baixarà l'IVA cultural al 10%, 12 punts per sota del tipus vigent actualment, i que la indústria cultural assenyala com a culpable de la pèrdua de públic.
Preguntarem a promotors culturals de Calella quins efectes pot tenir aquesta anunciada rebaixa en el sector cultural vinculat als espectacles, això sí, en viu i en directe, que són els que es beneficiaran de la mesura anunciada. No així el cinema, que mantindrà el tipus impositiu de caràcter general.
I un exalumne ja de l'Institut Bisbe Sivilla ha estat reconegut com el tercer millor estudiant de formació professional en la modalitat de cuina. Ha sigut bronze a les Olimpiades d'Espanya que s'han celebrat a Madrid.
S'anomena l'Spain Skill i Raúl Rodríguez ha quedat en tercera posició per les seves habilitats a la cuina. La seva és una de les 13 medalles que la delegació catalana va guanyar a aquestes Olimpíades. Ell mateix ens explicarà avui la seva experiència.
La incorporació de les dones en tots els àmbits socials és l'objectiu de fons de la campanya que avui posa en marxa l'Institut Català de les Dones amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. El lema és "Corregim la desigualtat" i la jornada fa especial èmfasi a les desigualtats que existeixen encara avui en l'entorn laboral.
Dones treballadores, emprenedores i expertes. La societat actual no pot permetre's el luxe de desaprofitar el talent femení, que no és en cap cas una qüestió de gènere, una qüestió genètica, sinó de desenvolupament personal i professional, però que arrossega, això sí, estigmes i prejudicis d'una societat encara amb tics patriarcals i, en certa mesura, retrògrades. En l'àmbit laboral, denuncien els sindicats, la dona continua patint condicions molt més desfavorables. L'ocupació els afecta un 10% més que els homes, tenen feines a temps parcials, amb sous un 30% menors i pensions força per sota de les que ingressen els homes. De fet, la bretxa salarial a Catalunya, recalquen, és del 26%, la més alta que registra des del 2008. Per exemple, les dones cobren anualment 7.000 euros menys que els homes, una diferència que s'eixampla amb les pensions, on la bretxa arriba al 39%. Avui, l'Institut Català de les Dones farà actes descentralitzats arreu del país per posar l'accent en la necessitat d'aconseguir la plena equitat de gènere i l'apoderament de les dones.
Doncs sí, i avui agraïm especialment que ens atengui a aquesta hora la directora de l'Institut de la Dona, Núria Balada. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara parlàvem, repassàvem aquestes xifres que ens retornen una mica allò que era en un principi el dia 8 de març, no? El Dia Internacional de la Dona Treballadora, tot i que són desigualtats diferents, oi?
Sí, enguany doncs hem escollit l'àmbit laboral, la desigualtat en l'àmbit laboral, doncs també vinculant-ho al que Nacions Unides també fixa per aquest 2017 com a punt de partida dels actes del 8 de maig, perquè també en l'àmbit laboral continuen existint doncs desigualtats. I mitjançant aquesta campanya que hem presentat, sota el lema "Corregim la desigualtat", volem fer visibles que encara a dia d'avui doncs existeixen moltes desigualtats i sobretot visibilitzar-ho, perquè sembla que el que no se'n parla, tot i que de l'àmbit de la igualtat i l'equitat doncs seria necessari no només parlar-ne el 8 de març, sinó els 365 dies de l'any. Doncs per això el que volem és això, visibilitzar el talent femení de tantes i tantes dones doncs, que excel·leixen en molts àmbits i encara avui en dia doncs, existeix una bretxa salarial i una poca equiparació doncs, tant dels salaris com de molts altres àmbits.
Que s'estigmatitzi el fet femení, dèiem que segurament és un luxe que no sabem si es poden permetre tant empreses com institucions, també poders públics.
Sí, doncs és que clar, que existeixi doncs, aquesta desigualtat jo crec que és un problema no només de les dones, perquè sembla doncs, que només parlem les dones dels àmbits de dones, sinó que no, que és un tema de tota la societat, tenir dones amb els equips laborals, amb qualsevol equip laboral de qualsevol empresa, enriqueix les organitzacions. Doncs hem de fer entendre a tota la societat doncs, que tenir equiparats doncs, també els salaris i els equips laborals és un avantatge per tothom, tant per homes com per dones.
Parlem també d'aquest cercador de dones expertes que han posat en marxa des de l'Institut Català de les Dones.
Sí, creiem que és necessari doncs, visibilitzar les dones a través d'aquest cercador, que el que fa és empenyen amunt doncs, l'hora dels mitjans de comunicació, o també les empreses buscar expertes de qualsevol àmbit que tinguin un lloc on trobar-les, no? Perquè encara avui en dia existeixen feines tant feminitzades com masculinitzades i a l'hora doncs, de buscar expertes amb segons quins àmbits com el de les noves tecnologies, continuen apareixent doncs, molts més homes que dones. Per això, doncs, per corregir aquesta desigualtat, creiem que eines com la del cercador d'expertes poden afavorir, no? I a l'hora doncs, que quan plataformes com On són les dones analitzen els mitjans de comunicació, la presència de les dones als mitjans, doncs no continua havent la gran majoria de tertúlies doncs, on només apareixen homes experts en aquests àmbits més masculinitzats.
Al llarg de la història hem pogut parlar de les victòries, no?, dels moviments feministes, del dret a votar, de l'arribada doncs, de les primeres dones als poders, però avui en dia, al segle XXI, continuem parlant de desigualtats i no només localitzades, per exemple, aquí a Catalunya, Espanya i Europa, sinó que podríem dir que és una característica universal. Alguna cosa, no sé si no s'ha acabat de fer prou bé o en què rau el fet d'aquesta reticència, no?, de veure el fet femení des de no sé si amb por.
Sí, saps què passa? Que el tema és que hem avançat molt legislativament, però canviar mentalitats és molt més lent que fer avanços legislatius.
Aquí rau també el problema, no?, amb la mentalitat, amb la societat.
És d'on venim, no? Venim d'una cultura patriarcal on doncs, encara avui en dia en certs àmbits i en certs, existeixen encara aquests estereotips doncs, masculinitzats i on l'home està per sobre de la dona. Llavors, el que no podem és tornar a perpetuar aquests estereotips de gènere en molts àmbits. I a més, en un moment com avui en dia, on estem avançant cap a la quarta revolució industrial, la revolució doncs, de les noves tecnologies, on justament la setmana passada érem presents també al Mobile Congress i veiem que només el 26% de les persones assistents al Mobile eren dones. Si volem també ser presents en tots els espais de decisió i de presa de decisions, tampoc com a dones podem perdre el fet de ser en aquesta quarta revolució industrial.
Núria Balada, avui acte central del 8M a Barcelona aquesta tarda i també recordar doncs, que sota l'etiqueta corregim la desigualtat, les reflexions a la xarxa, no?
Sí, doncs també el tema de ser presents també a les xarxes, tant les dones com els homes, però sobretot amb un especial pes sobre les dones perquè existeix també una bretxa digital entre les dones i els homes. Doncs també és necessari que tant homes com dones siguin presents a les xarxes, doncs reivindicat aquest dia que també, a part de ser reivindicatiu, també és un dia festiu.
Núria Balada, directora de l'Institut Català de les Dones. Gràcies per haver atès la nostra trucada en directe avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem parlant del 8 de març aquest matí. Fa poca estona el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat un paquet de 10 mesures per impulsar la igualtat d'oportunitat entre homes i dones en l'àmbit de l'ocupació. Dolors.
Es desenvoluparan de forma coordinada amb el Servei d'Ocupació de Catalunya perquè entrin en la programació 2017-2018. Van des de reforçar la formació del personal per tal d'adaptar les seves aptituds en l'atenció de les dones en general i a les que són víctimes de violència masclista en particular, també amb l'ànim de reactivar-les laboralment. Mesures també encaminades als joves, un sector poblacional que resulta clau perquè se sentin les bases d'una societat amb els valors de la igualtat.
I saludem en directe també Mireia Mata, directora general d'Igualtat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com pensen treballar aquesta línia juvenil en l'àmbit de l'ocupació, senyora Mata?
Bé, nosaltres pensem que les persones joves són claus perquè són, en definitiva, el present, però sobretot són el futur. Nosaltres el que estem fent és doncs, treballar en l'àmbit laboral i de la inserció laboral amb els plans d'igualtat. Els plans d'igualtat són uns instruments que serveixen doncs, per aplicar mesures que garanteixin la igualtat entre homes i dones doncs, en el món de les empreses. Igualtat tant en efectes retributius, però també en condicions de treball, també en temes d'horaris i sobretot molt amb la conciliació. Específicament quan parlem dels joves estem parlant, pensant en un programa doncs, que tots just vam presentar ahir en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, amb el SOC, que ha vinculat a la renda de garantia juvenil. Per tant, joves doncs, que no han pogut doncs, fer uns finalitzar uns estudis acadèmics i estan formant-se per entrar directament al món laboral. I ens sembla que aquestes persones doncs, són persones molt claus, molt importants, a les quals doncs, ens transmetre aquests valors d'igualtat. Per tant, incorporant aquesta seva formació ocupacional també doncs, els valors de la igualtat, el de la no discriminació, el del respecte doncs, a la diferència entre homes i dones i també el dret a la igualtat doncs, entre homes i dones. Que tot i que ens sembli doncs, que tenim molta feina avançada i molta feina feta, doncs constatem que cal continuar defensant i ensenyant i transmetent aquests valors i aquests drets cada dia i a cada generació.
Senyora, una de les qüestions que han constatat avui aquest matí en roda de premsa, senyora Mata, és que les dones tenen més dificultat per accedir al mercat laboral en relació amb els homes i han parlat de les persones que tenen càrregues familiars i les dificultats de conciliació.
Correcte. De fet, aquesta justament que apuntes doncs, és el gran escull, és la gran barrera que tenen les dones en relació, jo diria que al conjunt del món laboral, no només a l'accés, sinó al conjunt. I per què? Doncs perquè malgrat tots els malgrats i malgrat tot el que hem avançat, que hem avançat, resulta que les dones continuen sent les responsables de les tasques de cura, és a dir, manteniment de la casa, quan hi ha infants, cura principal dels infants, quan hi ha persones amb dependència, siguin persones discapacitades, siguin persones malaltes, siguin gent gran, continuem sent les dones. Per tant, què vol dir? Que les dones sempre vinculem el nostre accés al món del treball amb un tema d'horaris, amb un tema de conciliació. I quan tu et presentes en un lloc de treball, però vas mirant no només doncs, el nivell salarial i també el nivell professional, sinó que a més estàs mirant doncs, que hi ha uns llindars d'horaris que tu no te pots saltar, no pots acceptar, i ens estem posant unes limitacions doncs, impressionants. Per banda de l'empresa, a vegades la mirada perversa també és aquesta, és dir, jo aquesta dona que veig que és una molt bona treballadora, que és molt competent, que és molt eficient, no l'acabaré promocionant molt perquè potser arribarà un dia que tindrà fills i n'haurà de tenir cura i per tant potser algun dia me faltarà de la feina o potser algun dia tindrà uns pares dependents i llavors me demanarà algun dia de festa per anar-los a cuidar. Cosa que és totalment equivocada perquè s'ha demostrat que les dones tenim menys absentisme laboral i que, a més, tenim més eficiència i més productivitat. Això està assenyalat per estudis. Per tant, són falses creences instal·lades en l'imaginari, doncs, no diria universal, però bastant majoritari, que ens acaben les dones doncs, tallant molt les ales tant a l'accés com a la carrera professional com als nivells retributius.
I aquesta situació que vostè apunta, podríem dir que es dona tant en dones que volen accedir a llocs de feina normals, com si diguéssim, però també als executius en posicions de treball del nivell?
Sí, és exactament així. El passat 15 de febrer el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies varen presentar un estudi sobre bretxa salarial. Aquí estem parlant només de diferència retributiva, però vam constatar que tots els nivells professionals, o sigui, diguéssim, des de les cambreres i la gent que fa el sector serveis fins a les persones que estan als nivells més alts, per tant, als consells de direcció, en totes les escales hi ha bretxa salarial. Per tant, què vol dir? Que les dones a la mateixa feina no cobrem el mateix salari, i això doncs ve molt condicionat per això que us deia, la dificultat de conciliar la vida familiar i la vida personal doncs amb la vida professional. I sí, constatem, per exemple, que les dones executives cobren menys que els homes executius. De la mateixa manera, doncs això, que les dones que estan al sector serveis també cobren menys que els seus companys.
Per acabar, senyora Mata, quines funcions tindrà la gent d'igualtat que volen que hi hagi a les empreses?
Nosaltres pensem que quan els plans d'igualtat doncs, es plantegen i s'executen, tenen bons resultats. I no només ho pensem, sinó que a més això és una constatació que ja hem fet, sigui en grans empreses que fa un cert temps que estan implantant plans d'igualtat, com petites empreses que ens manifesten que un cop doncs, apliquen mesures de conciliació, d'igualtat, no només millora l'ambient laboral entre homes i dones, sinó que, a més, millora l'eficiència i la productivitat. Per tant, acaba sent una bona immersió per l'empresa. Per tant, aquests agents d'igualtat que nosaltres volem formar i aquests plans d'igualtat que nosaltres volem implantar a les empreses, ens sembla que han de servir doncs, perquè les empreses siguin conscients d'aquesta situació, perquè els responsables de gestió de recursos humans, els responsables de personal, siguin capaços de veure els valors de les dones, no permetre les desigualtats, i a més, ser capaços de visibilitzar i aflorar el talent femení, que moltes vegades és facilitar aquella dona aquell curs de formació que li permetrà accedir a un nivell més gran de responsabilitat o permetre que una dona doni els seus punts de vista quan es tracta doncs, de negociacions sindicals o que es tracta doncs, de corregir desequilibris en les retribucions, perquè resulta que un treballador i una treballadora fan la mateixa feina, però perquè els horaris són una mica diferents, resulta que les dones cobren menys.
Mireia Mata, directora general d'Igualtat, gràcies també per haver atès la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès en el tema, que és molt important que els mitjans de comunicació abordeu.
Moltes gràcies també per haver atès. I recordem també que a Calella el Dia Mundial de la Dona se celebra el proper diumenge.
Sí, es farà la lectura del manifest de la jornada aquest any, com dèiem, doncs incidint en la qüestió laboral i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en aquest àmbit laboral. Un acte que es farà aquest diumenge al matí a Calella amb la lectura del manifest a que enguany de cara al Pedimonte.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El govern espanyol ha confirmat per boca del seu portaveu que baixarà l'IVA dels espectacles culturals a un tipus reduït del 10% en comptes del 21% general que s'aplica actualment. És un compromís que deriva de l'acord d'investidura que van segellar Partit Popular i Ciutadans i que implicarà la rebaixa fiscal pels espectacles en viu i en directe de teatre, dansa i música. També les curses de braus, ja que el govern espanyol considera la tauromàquia una demostració cultural. No s'hi contempla, per contra, en el cinema.
Promotors culturals calellencs han valorat l'anunci de manera molt positiva a l'espera que se'n concreti l'aplicació i l'articulat. D'entrada, es mostren esperançats que la mesura faci revifar el consum cultural, la indústria en general, molt tocada pel 21% d'IVA que es va fixar l'any 2012. Txell Botey, de la companyia Teatre al Detall, incideix en els efectes que la baixada tindrà pels promotors i els qui, de fet, inverteixen el seu patrimoni en la indústria.
Penso que ha penalitzat moltíssim a tot el sector. A vegades no tant perquè es pugessin molt el preu de les entrades, perquè molts teatres van decidir assumir-lo ells, i per tant les companyies també, sinó perquè es va fer com una mena de mal psicològic. La gent no anava al teatre perquè a partir d'aquell moment va pensar que el teatre era sumament car. Que ja que és un sector molt penalitzat, això ja acabava de ser el súmum, saps? Per tant, espero que sigui com una mena d'onada d'aire fresc pel sector.
Albert de Prius és promotor d'espectacles musicals, director del Cor Harmonia Calellenc, una de les veus locals que sempre s'ha alçat en contra de l'augment de l'IVA. En valora també l'anunci. Critica, però, que el tipus reduït, que abans era del 8%, estigui 2 punts per sobre i reclama mesures complementàries per la bona salut del sector.
No tornem ni al 8% que estàvem el 2012. Evidentment és una bona notícia i crec que serà beneficiosa per tothom. Sobretot pel consumidor, per l'usuari, que les entrades que pagarà en general s'estalviarà doncs, aquest 11% d'IVA que es baixa, i també per als artistes. D'entrada és una bona notícia, però crec que hi haurien d'haver més mesures per augmentar el consum cultural. I això també jo crec que el govern hi ha d'haver-hi molt. Les institucions hi han de fer-hi molt, però molt, perquè està molt maltractat.
Segons dades de la Unió d'Associacions Empresarials de la Indústria Cultural Espanyola, en el primer any complet de l'aplicació de la pujada de l'IVA, el sector va patir la caiguda més important dels últims anys, un 30% menys de públic i un 22% menys de recaptació neta, i el teatre en va ser el més perjudicat.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Un alumne de direcció de cuina del Bisbe Sevilla ha quedat tercer a les Olimpiades Estatals de Formació Professional. És el campionat Spain Kills que s'ha celebrat a Madrid, una competició entre alumnes de diferents comunitats autònomes que han posat a prova les seves habilitats en diferents àmbits, com la lampisteria, la infermeria o, com el cas del Raül, la cuina.
Doncs sí, ell va participar en el Catskills 2016 quan cursava segon del grau superior de direcció de cuina. Amb el resultat va obtenir el passi pel campionat d'Espanya, aquest Spain Kills. Va haver de fer 4 elaboracions diferents i el jurat li va donar la tercera millor puntuació del campionat.
Raül Rodríguez, bon dia.
Molt bon dia.
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Què és el que vas preparar durant l'Spain Kills aquest?
Bé, a l'Spain Skills ens van fer, bueno, els plats es dividien en 4, bueno, en 4 mòduls. Van fer-nos fer una carn, un postre clàssic, ens van fer també fer una pasta farcida i després dues tapes, però amb intoleràncies. Ja són com són el gluten i l'altra tapa havia de ser amb, sense lactosa i sense ou.
Sabíeu ja d'entrada el que havíeu de preparar? Havíeu pogut pensar-ho i buscar doncs aquella elaboració doncs que fos més espectacular i també més gustosa pel jurat?
A veure, ens donaven les mínimes per saber una mica per on tirar, perquè el món de la cuina és molt ampli. Però bueno, ens van dir que el filet, la carn seria filet Wellington, però les guarnicions clàssiques i la salsa ens ho dirien allà i ens havien de preparar per lliure, perquè en teoria tu, quan fas el grau superior, en aquest cas, has de tenir unes nocions bàsiques de la cuina clàssica. Llavors, amb els teus coneixements havies de deduir quines eren les elaboracions que tu pues, havies de fer o et demanaven allà. Llavors, el dia anterior ens van reunir tots i a la cerimònia d'inauguració ens van dir que havien de fer pues, el filet Wellington, per exemple, acompanyat d'un xampinyó tornejat, i l'altre era un puré homogeni de patata. Però bueno, jo vaig fer un puré d'oquesa. I després la salsa ens van dir que havia de ser una bernesa, que és una molt clàssica que ja quasi bé no s'utilitza. I això per la carn. Pel postre, per exemple, eren peres de vi, que també tenien quina era l'elaboració, que era les peres de vi, però l'acompanyament era crema chantilly, que bueno, no deixa de ser nata muntada amb vainilla. I bueno, això era més o menys. Però sí, les elaboracions bàsiques sí que les teníem, saps?
Quina gana, Raül, ens estàs fent obrir la gana a aquesta hora. Escolta, tu intuïes que faries un bon paper a l'Spain Kills?
Jo sempre, bueno, jo soc molt competitiu, a mi m'agrada molt la competició, llavors sempre dono el 100% de mi i si puc dono el 110%, si pot ser. Però bueno, jo ho vaig fer, jo tampoc anava amb la intenció de guanyar ni res, jo anava ja a disfrutar del moment, ja com era Madrid, que m'encanta Madrid, llavors vaig disfrutar molt, saps? I llavors amb els companys d'allà de les diferents skills van fer un paper important i Catalunya es va emportar, no sé si van ser 6 ors i 4 plates i 2 bronzes, crec que van ser. Llavors, no sé, és un resultat, doncs, no sé, molt...
Raül,
molt guai.
I qui era el jurat, Raül?
Bé, el jurat el van formar diferents tutors de les comunitats autònomes. Vull dir, allà van fer com un sorteig i bueno, no sé si va sortir Canàries, va sortir de jurat, va sortir quin era? Andalusia, crec que també, Cantàbria, bueno, diferents, però eren els tutors. Ah, valoraven, amb objectivitat valoraven el treball que feien nosaltres.
I el fet d'haver guanyat aquest campionat, això t'obre més portes a partir d'ara?
Suposo que amb això em donarà més currículum i no sé, jo estic obert a tot.
Ara, Raül, tens 21 anys, ja ets graduat, no? L'any passat vas acabar el grau superior. Amb 21 anys, quins són els objectius de... professionals de cara al futur? T'agradaria treballar en algun restaurant d'aquests que tenen tantes estrelles, que n'hi ha tants aquí a Catalunya? T'agradaria, doncs, obrir el teu propi restaurant? Quin, no sé cap on penses dirigir el teu bueno, futur professional, no sé.
Sí, mira, jo vaig treballar a Casamar i tal, que té una estrella Michelin gràcies al Cat Skills, i després vaig fer les pràctiques també del superior als Tinars, que també té una estrella Michelin. Llavors, m'agrada molt el món, però és molt esclau, això, però sí que m'agrada i disfruto molt en el que faig. I, bueno, la cara professional, ara mateix justament estic estudiant anglès, m'estic intentant treure el B1, i a veure si l'any puc fer el màster aquest de formació professional per professorat, i a veure si de cara al futur podria impartir classes en alguna de les escoles d'hostaleria aquí a Catalunya. Uh-huh. O a Catalunya o d'on sigui.
Doncs Raül, enhorabona de nou i gràcies avui per haver-ho explicat a Ràdio Calella Televisió.
Vale, gràcies.
57.9 FM. Tenies Grup, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Tenies Grup. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/Ràdio Calella, twitter@RadioCalellaTV.
Aquest dissabte a la tarda es fa a Calella una recollida d'aliments pels camps de refugiats que hi ha a Grècia. L'organitza Lleure cap a Grècia, un projecte d'agrupaments escoltes de la demarcació de Girona, on hi participen dues germanes calellenques, l'Anna i Laura de Loyo.
Els aliments es poden portar a la seu del CAU de Calella, al carrer Bruguera número 51. El dissabte, de 4 a 7 de la tarda, el menjar s'enviarà al magatzem d'aliments de l'Ecnikos, a l'antic estadi olímpic d'Atenes. Ho comenta Laura de Loyo.
Tenim una companya que va venir amb nosaltres a l'estiu i que ara s'ha quedat a viure allà. Llavors ens va dir que la situació en el lloc on guardaven tot el menjar, que en aquest cas era el magatzem de l'Ecnikos, era bastant precari, que li faltava bastant aliment. Llavors, amb tot el grup, que són persones de diferents caus de Girona, vam decidir que seria una bona manera de conscienciar els nens i d'aconseguir aquests aliments per poder ajudar les persones refugiades, doncs fer una campanya de recollida d'aquests aliments.
Fan falta diferents aliments, però sobretot no poden contenir derivats del porc perquè els receptors del menjar són musulmans. A més, l'activitat solidària amb els refugiats no acaba aquí des de Calella, ja que les dues integrants de Lleure cap a Grècia participaran com a ponents a una xerrada organitzada per l'Ajuntament el dia 24 de març. Serà l'Ajuntament Vell a les 8 del vespre i s'anomena Vivències de voluntariat amb persones refugiades.
Els nedadors alevins Pol Brunet i Núria Vilardabó del Club Natació Calella han estat seleccionats per la Federació Catalana de Natació per participar al Campionat d'Espanya de Seleccions, que es celebrarà entre el 25 i 26 d'aquest mes a Palma de Mallorca, a la piscina de Son Hugo.
Pol Brunet competirà amb l'equip alevi masculí, juntament amb Àlex Bueno del Club Natació Sant Feliu i Gonzalo Vicente del Premià. Per la seva banda, Núria Vilardabó formarà equip amb Maria Raval del Sant Sadurní i Adriana Aznar del Club Natació Barcelona. També participarà com a tècnic d'aquest campionat Carlos Galindo del Club Natació Calella, juntament amb Laia Tena del Sabadell i Rubén Reguard del Club Natació Badalona.
Gràcies, Dolors.
Fins demà.
I ara la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El temps de la jornada d'avui s'ha de mantenir molt tranquil, en presència d'alguns núvols en aquestes primeres hores del matí, però que han d'anar marxant ràpidament a mesura que avanci la jornada i el sol s'imposarà i dominarà durant bona part del dia. Pel que fa als vents, seran fluixos, aquest matí variables, a partir de mig matí cap al migdia girant a sud-sud-oest i la situació marítima molt tranquil·la, marejada, marejol, encara amb una mica de mar de fons a primeres hores d'aquest matí que anirà marxant amb el pas de les hores. Pel que fa a les temperatures, aquesta passada nit les mínimes han pujat una mica per la major presència de nuvolositat. Avui les màximes seran més o menys com les d'ahir, poden pujar una mica, però poca cosa. Si arribem als 16 graus, avui s'acostaran els 17, però vaja, de moment temperatures força frenades. Demà no passarà el mateix, demà sí que esperem temperatures més altes i divendres encara pujaran una miqueta més. Per tant, tot apunta que tindrem una recta final de setmana fins a arribar al cap de setmana, com a mínim, amb una situació meteorològica d'estabilitat, de domini del sol i d'unes temperatures que volen pujar.
Fins aquí l'info migdia d'avui dimecres 8 de març. Ara a les 2 arriben les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.